Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Salutacions i molt bona tarda. Hem arribat a dimecres. Avui us parlem dels principals problemes de la gent gran. Segons anuncien des de l'Associació Amics de la Gent Gran, l'increment de l'esperança de vida ha comportat un fort envelliment de la nostra societat i actualment a Catalunya hi ha 1.265.000 persones que tenen més de 65 anys, fet que representa el 16,8% de la població total. El 57,7% d'aquestes persones són dones i el 42% són homes. A més, els principals problemes de la gent gran, de la nostra gent gran, són la soledat, la salut, també la dependència, ja sigui física o psíquica, i també la situació econòmica, ja que en general la gent gran compta amb pocs recursos econòmics i malgrat que en els darrers anys la situació ha millorat, encara acostumen a percebre una pensió de poca quantia que amb prou feines els permet cobrir les necessitats més bàsiques com ara l'alimentació.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És dimecres, per tant, us haig de recordar que el proper dissabte podreu tornar a escoltar a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat aquest programa a partir de les 6 de la tarda. De seguida arriba l'Oriol Casals amb La vida en solfa. Avui ens vol parlar de la muntanya, dels centres excursionistes i de la música que també arriba fins a la muntanya. Ens presentarà el testimoni de dos veterans de la muntanya, la Roser Castelló i el Robert Híjar. A més, avui, a la recta final del programa, arriba en Borja de Maria amb un nou reportatge. Avui ens acostarà la figura de Pere Tàpies. Ell és cantautor, gastrònom, escriptor i també locutor de ràdio. Comencem.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts de nou a La vida en solfa, la vida musical de la gent gran dins del Grans Amics de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un dels espais on més s'ha cantat i més es canta és a la muntanya. Els grups excursionistes han utilitzat sempre el cant com a eina de diversió, de cohesió de grup i fins i tot de motivació durant la marxa. Avui coneixerem dos veterans del món de la muntanya, el Robert Híjar i la Roser Castelló de Barcelona. Després de molts anys de sortides a la muntanya amb infants o amb amics, ara es troben regularment amb d'altres companys per cantar aquelles cançons que tant havien cantat tot pujant i baixant muntanyes.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo em dic Robert Híjar, soc soci de la Unió Excursionista de Catalunya i del Centre Excursionista de Catalunya també.
Roser Castelló Volada. Tinc 85, compliré ara 86 anys. A la meva escola, de fet, va ser la muntanya. O sigui, entrava a Unió Excursionista i ja vaig trobar persones molt maques que no coneixia. I vaig començar a fer cursos de muntanya i més tard doncs, ens vam dedicar, ja junt amb el meu marit, de nòvios, a portar nens a la muntanya.
Coneguem la seva activitat.
L'amor a la muntanya el porto bastant endins. Es resulta que es va morir el meu pare i al cap d'una setmana ve un amic del meu pare que va veure el problema que va descobrir el problema que jo tenia. Naturalment, jo no me n'adonava que havia quedat sense pare, vull dir que necessitava ajuda. I em va dir, escolta, el diumenge que vens anem aquí al pantà de Can Borrell, aquí a Vallvidrera, que ens ho passarem molt bé. Oh, però jo no sé què. Jo tu mateix posto unes espardenyes i una americana, no sé, vaig posar el que tenia i ja em va començar a agradar. Saps què? El diumenge que ve tornem a sortir. Ah, molt bé. Anirem allà al Castellterçol, al Castellcir, que és com una un barco, no sé què. Bé, i així anar fent, em vaig tornar muntanya addicte, o excursionista addicte, eh? Pràcticament sortíem cada diumenge, eh? I llavors, esclar, en el tren, els autocars, doncs veies que la gent cantava i anaves aprenent cançons. Això no vol dir que un desafinava per aquí, l'altre desafinava per allà, però és igual, no ens preocupava. I això em va anar penetrant dintre meu i va fer que amb el temps ens hàgim preocupat de fer arribar aquestes cançons que llavors cantàvem a la gent que coneixem. Com que en aquella època no es deixava cantar el cant de la cellera, posem barcars i cançons catalanes, especialment mossèn Baldelló va preocupar-se d'agafar melodies estrangeres i posar-hi lletra catalana, com per exemple el Rosa de Bardissa o el cant de joia novena, la Sinfonia novena de Beethoven, per exemple, tot baixant per la drecera, etc. Aquestes són cançons alemanyes, d'angleses també, i és clar, la censura ens veu que no s'hi ficava gaire amb això, i cantàvem cançons alemanyes amb text català, curiosament.
La música, sempre, a casa sempre hi ha hagut algun instrument. I amb el meu pare ja tocàvem la cítara, ell en tenia una de grossa, però ell sabia tocar. I d'oïda, no sabia massa de música, no. I d'aprendre música no n'he après quasi bé, res. Sempre jo també d'oïda. Les petites i a la meva mare també, a la cuina també cantava cançons aquestes de nen petits que m'agraden molt i trobo que recollir aquestes cançons és molt interessant. Ensenyar a les mares i també tenen interès, hem vist, a les àvies, de voler recordar quan els hi cantes, diu, ah sí, que a casa meva la meva mare també les cantava. Les petites formiguetes a l'estiu. I a més es anava fent moviment. Els petits, allò fent xiu, xiu, fent xiu, xiu, que és una paraula molt bonica. Però a casa sempre es cantava. El meu pare cantava i havia cantat en corals, tenclavé, sí. I després se'n va a Amèrica i també allà continuava en el centre català amb aquestes cançons que es van trobar amb la meva mare allà i dos catalans es van casar allà. Aleshores, jo, el centre oficinista, el centre catòlic que hi havia a la Rambla, també allà vam formar una coral i vam formar coral de noies. Més aviat d'Eglésia i música gregorià, que m'agradava molt, perquè a mi la lletra em costa de recordar. En canvi, la música se'm queda gravada, però per sempre, la música. I això de gregorià m'agradava molt.
Nosaltres hem estat durant més de 30 anys, potser 40 i tot, i arriba, no he fet el compte, anant de vacances cada any a l'estiu a la Molina. Llavors teníem per costum, els últims dies d'agost, quan acabàvem les vacances, tothom se n'anava allà del xalet del Centre Excursionista de Catalunya, anàvem, doncs de fer una mena de comiat de les vacances i després d'aquell sopar últim ens reuníem tots plegats i fèiem com una mena de foc de camp interior, dintre la sala, naturalment sense foc. I llavors allà jo, per exemple, amb l'harmònica, introduïa les cançons, un altre explicava un acudit, l'altre una anècdota, el que fos, vull dir, ens ho passàvem bé. Un cop tornats a Barcelona, se'ns va acudir que això ho podíem fer aquí, és a dir, reunir els amics i cantar aquestes cançons que ja coneixíem pràcticament tots i trobar-los un cop al mes a veure què els semblava. La primera reunió, que ja era el 2005, per tant, ja fa uns quants anys això també, ja van venir 12 persones. Jo vaig considerar que era gairebé un èxit, això, perquè dic, no, és curiós que la gent vulgui accedir a fer això, quan normalment hi ha altres ritmes, altres músiques ara, eh?
es va proposar que a la Junta del Centre, a veure si els interessava que féssim aquesta reunió.
Sí, vam començar per aquí. Sí.
I van dir, sí, magnífic, però allà no ve ningú, no ve ningú.
Llavors, a partir d'aquí és el cançoner que tenim aquí, de gairebé 150 cançons, de manera que portàvem, no sé, 15 o 20 a cada sessió, cantàvem, potser de les tres estrofes només cantàvem dues o que fos, vull dir, era una mica informal, per dir-ho d'alguna manera.
És la carena, però el coratge amb un esment.
Cap de 3 anys ve un responsable, un directiu de l'entitat, diu, escolta, diu, aniria molt bé, que, ja que no tenim coral, perquè no teníem coral, que la vostra coral, dic, no em diguis que és un coral, perquè no arribem a tant nosaltres, la vostra coral fes un concert per Nadal. Quedaria molt bé. Dic, home, però això és un compromís, que això vol dir que ho haurem d'assajar, la gent s'ha de comprometre, i és clar, lliguen-me, no, això és que ens ho agrairia molt, que aniria molt bé. Això ens ho va dir el setembre per cantar el desembre. Dic, bueno, no sé, ja ho parlaré amb els cantaires, a veure què passa. Sí, parlant amb ells, al final van accedir, més aviat contents, i jo més aviat preocupat que content, però en fi, vam tirar endavant.
La majoria eren gent gran. Doncs ens va fer il·lusió de seguir les senyores. A què em posaré? Com hem d'anar vestits? Aquí hem d'anar mudats, hem d'anar vestits.
Diu el concert.
I com a vestits.
No hi ha uniforme. No,
uniforme? No. Veniu ben maques. I verdaderament tothom va venir molt maco. La il·lusió de veure com disfrutaven allò va ser bo.
Bé, llavors vam fer el que vam poder, vam preparar això, però, esclar, què pressuposava això? Doncs que havíem de limitar el repertori, perquè, esclar, si cada sessió que teníem un cop al mes era cantar 15 o 20 cançons, sortissin com sortissin, per passar-nos-ho bé, doncs, esclar, vam haver de limitar.
Trobar-se per cantar o fer qualsevol activitat musical no és només una ocupació, és més que ocupar el temps. La Isabel Roca, que és musicoterapeuta, però també terapeuta ocupacional, no li agrada tant parlar de potenciar l'ocupació com de fomentar l'autonomia. Escoltem-la.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
És important que les persones grans mantinguin la seva independència. Més que estar ocupades, jo la paraula ocupació no m'agrada gaire, m'agrada més parlar d'això, d'autonomia, no? De que si una persona manté les capacitats que són bàsiques, és molt més fàcil que se senti a gust amb ella mateixa. Facilitar-ho és una de les feines del terapeuta ocupacional, perquè moltes vegades a lo millor es perd perquè no es coneix una altra manera de realitzar allò, no? El com a vegades amb els anys s'ha de canviar. A lo millor no realitzar el bany com quan estava a casa i era autònom, però sí que amb alguna ajuda puc seguir banyant-me sol, no? I això em fa sentir molt millor. A vegades hi ha persones que estan una mica deprimides i que els hi costa, no?, de veure-ho, i llavors doncs, també és donar eines perquè se n'adonguin que la dignitat va per aquí, no?, de la persona, i en aquest sentit és una feina molt, molt agraïda.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777.
I ara temps per parlar d'algunes cançons significatives pel Robert i la Roser.
No la puc cantar, no ho puc aguantar.
Que és més petit, eh?
No, és la mare.
No, la mare, sí, la mare.
El
la seva mare.
Més petit i mig adormit, la mare... És que no puc cantar, eh?
Ara se'l mira. ell va quedar sense pare molt aviat. La seva mare allà al cuí li cantava aquesta cançó. I quina lletra diu? Home, li diu que es porti bé.
Veient que ha perdut, que no t'ajuda ningú, et queda una mare per ajudar-te.
Antiga, perquè... La cantava el Django.
Va sortir quan cantem després, aquesta cançó, jo no...
Però ja era de mares, era una cançó de mare. Són molt maques les cançons de mares, de fer jugar els nens i mimades, que són molt maques.
Tranquil·la i dichosa.
Aquests cursos que vaig fer em van ensenyar cançons mimades i contes, i és molt bonic. Hi ha contes molt bonics mimats que van fent el soroll de quan ve una tempesta i quan cau una gota, dues gotes, tres gotes, quan se'n colli, i això a la muntanya es pot fer molt bé. I un cargolet que puja a la muntanya, puja a la muntanya, són coses molt maques i es queden allà parats els nens.
Per mirar de trobar un estímul que ho fessin, mira, perquè ara dic, ara no ho dic, que es preocupessin una miqueta de prendre consciència que érem un grup i que havíem de continuar més o menys junts, sinó ara, doncs vam proposar que per ingressar en el grup nostre, Bagatge de Cançons, el vam nomenar, que proposessin el títol d'una cançó, com a mínim el títol, si tenien la partitura, també, i si, clar, naturalment la devien saber, doncs que la cantarien, naturalment. Però amb una condició molt important, que havien de dir per què havien escollit aquella cançó. Hi havia llàgrimes de tant en tant. Aquesta cançó em recordo el meu pare quan se'n va anar amb el vaixell cap a Amèrica, no sé què, que jo el vaig despedir plorant i cantava L'Emigrant. I clar, el pobre home gairebé no podia explicar. L'altre, la vall del riu Vermell, per exemple, recordava que si li havia mort l'esposa feia 3 mesos. I clar, això creava una emoció. Lliga amb el concepte que tenim de la cançó.
Que s'havien conegut amb el seu marit, amb aquella cançó d'Album 5.
Sí, sí. Fins i tot el fet de cantar una cançó o només recordar el títol ha fet plorar la gent. Hi ha hagut llàgrimes. Això vol dir, doncs, que el fet de cantar té la seva importància, em sembla. Ja desitja i ansia per bona vida per jo.
Consella, adéu, cerco ningú, fes cas d'una vella que sols viu per tu.
Cantant individualment, jo trobo que em realça la personalitat, em dona satisfacció bastant plena, en el sentit que, és clar, sense cantar jo crec que no es pot viure. Si tens bons moments a la vida, segurament hi ha sortit alguna cançó. En fi, jo crec que ajuda a viure amb més satisfacció.
Grans, a vegades ens trobem amb companys que fa molts anys que no ens hem vist. Últimament, que estan allà a la residència, ens van venir a veure, eren 4 o 5. Aleshores, quan vam ensenyar-los a la residència, després vam obrir la capella, i sense dir-nos res, un va començar a cantar La Salva de Millet. Ah, que podem anar seguint, i ens vam unir
Van cantar el Salve de Millet. Més o menys, recordava alguns més i els altres més, però la van cantar. I després, a l'obrir la porta, trobem els residents. Per què no ens heu dit que veníeu a cantar? Digues que ni nosaltres ho sabíem.
Sí, sí. Ella m'ha portat a la idea aquesta que la cançó col·lectiva uneix, crea lligams d'afectivitat. I ho hem notat, ho hem viscut, i es nota que realment la gent viu d'això.
Recordar cançons que hem cantat durant molts anys és reviure moments forts de la vida i és també una manera de reforçar els vincles amb els amics. El Robert i la Roser ho han explicat molt bé amb el seu bagatge de cançons. Tot caminant per les muntanyes, van posar la seva vida en solfa.
La vida en solfa, amb Oriol Casals. Grans amics, amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Recte final del programa, és moment de saludar en Borja de Maria. Borja, bona tarda.
Hola, Emili, bona tarda.
Aquesta setmana en Borja s'ha anat a una altra ràdio, s'ha anat a Catalunya Ràdio i ha parlat amb Pere Tàpies.
No és tampoc la competència, perquè tu també treballes allà.
Exacte, exacte. Hem de fer de tot, hem de fer de tot. I has parlat amb ell, ell és cantautor, és gastrònom, és escriptor i locutor a Catalunya Ràdio.
Sí, va ser després del seu programa Tàpies Variades, jugant amb el seu sobrenom, perquè tampoc és que sigui el seu cognom original, Tàpies. Vam parlar amb el Pere i ens va donar unes quantes idees que en aquest reportatge que a continuació escoltarem, les podrem escoltar, sí.
Doncs quan vulguis.
Pere Tàpies és el nom artístic del cantautor, gastrònom, escriptor i locutor de ràdio Joan Culell i Xirau, nascut a Vilanova i la Geltrú l'any 1946. Va debutar en el món de la cançó el 1968 amb dues cançons, La tia Maria i El progressista. Des del primer moment va guanyar-se la simpatia del públic amb el seu estil irònic i desenfadat. L'any 2001, al ple del seu poble, Vilanova i la Geltrú, li va fer defensor de la ciutadania, càrrec que va ocupar fins l'any passat. En Pere Tàpies feia com de capellà, buscava el benestar de les famílies, aconsellava, advertia, feia reflexionar i acompanyava les dificultats. Els seus conciutadans acudien a ell per reclamar els seus drets i s'expressaven al natural, com si es confessessin. Per a Tàpies, el més important és l'ús de la paraula, per relacionar-se amb els altres. Comunicar, com cuinar, és un acte d'amor i generositat.
El cuinar no és res més que un acte d'estima envers l'altra persona i sobretot per part de l'altra persona és un acte de confiança. Jo dono a l'altre, l'altre rep amb tota la confiança del món. Comunica perquè representa que d'una cosa que jo faig en poden participar no només un, sinó molts.
Pere Tàpies va participar en el programa inaugural de TV3 i des de fa més de 15 anys combina la seva tasca de gastrònom amb el programa Tàpies Variades, que emet Catalunya Ràdio els dissabtes, amb la col·laboració de cuiners de primera línia, com Carme Ruscalleda o Ferran Adrià, i aporten la seva experiència.
És un programa de dir coses i sobretot de suggerir coses. Si no hi ha participació, no hi ha programa. És l'eix. És el programa consisteix en agafar un producte, com és la pastanaga, convidar a un cuiner professional, la Carme Ruscalleda, parlem una mica d'allò i la gent va trucant. En moto, xupu, papapai, en
moto, xupu, papapai, en moto. La cuina l'agrada molt més que la cançó, que ha deixat de banda per dedicar-se a fer discursos i pregons. Compartir receptes al Club de Cuines, al web amb les receptes dels programes de cuina de TV3 i Catalunya Ràdio. L'apassiona la cuina perquè a taula no hi ha classes. Tothom menja el mateix plat i l'omple la satisfacció de veure la cara de la gent quan assaboreix un plat que hi ha preparat amb molt de temps. Un dels plats estrella d'en Pere Tàpies són els arrossos, la millor expressió de dinar popular i un indiscutible motiu de festa. També sent devoció pels calçots, no tant pel plat en si, sinó pel ritual que l'acompanya.
Té gràcia perquè hi ha tot un format, hi ha tota una teatralitat al voltant del plat, m'aixeco, ho agafo amb la mà, suco, m'aixeco, tiro amunt, i després hi ha una cosa molt important, que és agafar amb les mans. És a dir, tornem una mica al començament de la història.
Aquest cap de setmana el Pere Tàpies anirà de calçotada a una masia particular de Valls, capital del Calçot, on es respecta la tradició de la calçotada des de l'any 1920.
Ràdio Estel.